Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Dos apassionats de la lectura, la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, ens acompanyen un cop al mes per compartir la lectura de la tertúlia literària de la Biblioteca Torres i Bages. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bon dia.
De fet, comencen temporada aquest octubre, perquè el mes passat van portar propostes de lectures que volien compartir amb tots vosaltres, i ara sí comença la temporada d'aquesta tertúlia, una de les moltes que té la Torres i Bages, i ells ens visitaran un cop al mes per compartir, per aportar al voltant del llibre que han compartit. S'estrenen amb un clàssic contemporani de la literatura espanyola, Nada, de Carmen Laforet.
Nada, de Carmen Laforet, que, bueno, vull dir, va rebre premis, perquè el 1944 li van donar el premi Nadal.
El primer Nadal.
El primer Nadal. Jo no sé, potser és que hi havia poca gent que escrigués en aquell moment, és que no ho sé. No sé si es van presentar molta gent.
No, jo va presentar César González Ruano, fins i tot. Vull dir que...
Es van presentar que una algun... trentena de manuscrits.
Sí. Ah, vale. Jo no tenia ni idea d'això,
eh? El va escriure a l'any 1944, i el Premi Nadal ho van donar al gener del 45.
Això mateix.
I ella tenia 23 anys.
23 anys tenia, sí, perquè havia nascut el 21, o sigui que sí.
I per ella va ser absolutament inesperat, clar, aquest premi.
Jo crec que...
I va despertar una mena de passió, sí, i de, sí, un ressò al voltant seu i de la seva obra, i pel fet de ser dona...
Jo crec que li va crear una pressió que la va
perjudicar.
La va perjudicar.
Espatllar,
sí, jo crec que
d'alguna manera.
Jo crec que sí.
Sí, perquè va estar després 7 o 8 anys sense tornar a escriure, almenys sense tornar a publicar una nova novel·la, que serà La isla i los demonios. No surt fins al cap de 8 anys. I per mig s'ha casat, ha tingut 5 fills...
Sí. Nada, però, és, bueno, la seva millor obra.
Centrem-nos en Nada.
Vinga.
Bueno, en teoria, quan veus que és el gènere, penses que tothom la qualifica de novel·la existencialista. No m'hi posaré. El tema és fàcil. La vida d'una noia de 18 anys fa un reflex de la vida de moltes famílies durant la postguerra espanyola i la il·lusió de trobar la recerca de la llibertat. Però és que és una noia de 18 anys. Però llavors, quan comences a llegir, et trobes que el que fa servir l'èxit i tot això no es correspon a una noia de 18 anys. No pot ser. O sigui, penses, no pot
ser.
Sí,
jo penso que aquest és un dels seus grans atractius i una de les característiques d'Andrea, que és la protagonista i la narradora, encara que narra en posteriori.
Narra en posterioritat i es nota
que
molt.
És aquesta set de llibertat, diria jo, aquesta ànsia, fam de llibertat. No? Si em deixeu, llegiré unes línies que penso que l'expressa magníficament. No? La seva tia, a la casa on va viure al carrer Aribau, va amb familiars de la seva mare, amb dos germans, amb dos tiets i una tia, i la tia és la figura...
de
religiosa catòlica, la que vol educar-la, la que vol disciplinar-la, la que pensa que la màxima virtut que ha de tenir és l'obediència, que sense obediència no es va enlloc, no? I llavors ella es rebel·la contra aquesta actitud, aquesta imposició de la tia, que es diu Angústies, i diu: "Cuando me desperté del todo, sentada en el borde de la cama, me encontré en uno de mis periodos de rebeldía contra Angústia, el más fuerte de todos. Súbitamente me di cuenta de que no la iba a poder sufrir más, de que no la iba a obedecer más, después de aquellos días de completa libertad que había gozado en su ausencia". Va haver una temporada que va estar fora la tia, per això diu això, i a continuació continua: "La noche inquieta me había estropeado los nervios y me sentí histérica, yo también, llorosa y desesperada. Me di cuenta de que podía soportarlo todo, el frío que calaba mis ropas gastadas, la tristeza de mi absoluta miseria, el sordo horror de aquella casa sucia, todo menos su autoridad sobre mí". Penso que és, un manifest d'aquesta set als 18 anys.
Jo penso que els hi devem, en els que ens escolten, explicar una mica la sinopsi del que va, perquè m'ha entrat a sac sense explicar absolutament res.
Però ha estat bé, aquesta entrada, contundent.
Sí. A veure, és una protagonista que és òrfana, que ens diu que ve d'un poble que no ens diu d'on, que cau a Barcelona, va a casa d'uns parents, ella es diu Andrea, i ve a estudiar. i ens explica que arriba, que no l'esperen, però que quan arriba a casa, quan arriba davant de la carrera Ibau de Barcelona, és un lloc que és a casa de l'àvia, i ella recorda, ho mira i diu, oh, això és... O sigui, fa el record de quan era joveneta, que havia anat i que era fantàstica. Això és, diguem-ne, l'entrada. Aleshores, clar, quan entra en aquella casa és com un canvi de totes aquelles il·lusions que ha tingut. Veu que la casa, bueno, és que, la lectura aquesta que ha fet el Jesús és una mica això, una casa bruta, uns personatges sinistres, una violència extrema, o sigui, un ambient brut. O sigui, és que és tot. I que llavors és com una mena de que es queda... paradíssima, no?
És una metàfora de l'època, del moment?
Jo crec que no ho sé. No ho sé, perquè és exageradament, eh?
Sí, és una mica tremendista, jo crec.
Jo penso que és una mica... Vull dir, o sigui... jo crec que es passa en aquest sentit. O sigui, tant...
Aquest cau de
la sí, família... No hi ha un moment de tranquil·litat, no hi ha un moment. No hi ha mai allò de dir, hi ha una mica de pau. No hi és, no existeix. Llavors, clar, per una altra banda, va a la universitat i és un altre món. O sigui, el món intern de casa i el món extern de la universitat, en el qual no ens explica res del que estudia, però sí ens explica que ha conegut una noia, que s'han fet molt amigues, que és un altre món, perquè és una família bé, normal, ni molt bona, ni molt, però que té unes condicions mínimes de netedat, d'higiene, de conversa, de tranquil·litat, més o menys, i després... el món dels estudiants, els bohemis, els pintors, i tot això amb ella li serveix una mica per anar, diguem-ne, passant aquell any. El que és curiós és que no ens explica en cap moment què estudia. Sabem que va estudiar filosofia, bueno, sabem que l'autora va estudiar filosofia i lletres, però aquí no ens ho explica. I després, que quan arriba, diu que porta una maleta plena de llibres i en cap moment parla de què llegeix, quins llibres són, ni què estudia. O sigui, d'això no en parla.
Ni
o sigui,
si se sent atret per algun professor...
No hi ha cap mena de referència.
Només hi ha la referència de que tradueix amb la seva amiga Ena, aquesta gran amiga, que trenca la seva solitud radical que tenia, que tradueixen juntes el grec i llatí.
Això mateix. És l'únic. Llavors, clar, llavors, quan te'l mires, jo realment... O sigui, cada capítol té moltes coses. Jo l'he llegit 3 vegades, ho confesso. La primera vegada, molt joveneta, en el qual vaig veure això que he explicat. O sigui, una història d'una noia que va estudiar, que vol llibertat, que no l'aconsegueix perquè quan arriba encara no la deixen, la seva tia Angústies no la deixa viure, que després quan la tia Angústies se'n va, que al final se'n va, perquè a meitat del llibre desapareix. Però llavors tampoc té llibertat. O sigui, la té però no l'acaba de tenir. O sigui, no. I després la fam, la gana... O sigui, ella, quan se'n va la tia Angústies, li donen com si digués una pensió. I ella se la gasta tot el primer dia i la resta passa gana.
Sí. Passa gana. Sí, però gana física...
I no es carmenta, perquè cada mes ho fa igual. O sigui, és com una mena de cosa estranya, eh? Llavors, per una banda, això. Per l'altra banda, o sigui, a veure, és com... No sé, o sigui, les lectures que hi poden haver-hi, és aquesta, la senzilla, que, per cert, deixeu-me dir una cosa, resulta que, clar, en aquell temps totes les novel·les passaven pel censor. Hi ha una nota del censor que us puc llegir exactament el que deia. Sí, deia, sí. Novel·la insulsa, sin estilo literario alguno, se reduce a describir cómo pasó un año en Barcelona, en casa de sus tíos, una chica universitaria. Sin peripecias de relieve. Creo que no hay ningún inconveniente en su publicación. I aquí s'ha acabat.
En canvi, va haver un altre censor que sí que va dir, ui, fa un plantejament, transmet una sensibilitat que no sé si és gaire coherent amb el règim que tenim. Sort que es va imposar l'opinió al judici del primer censor.
És que anava en contra dels valors autèntics de l'època franquista. El matrimoni havia de ser felicitat. Allà no hi ha felicitat pel lloc. La dona es havia de sentir realitzada amb la maternitat. Allà no tenen una criatura, la parella, i tampoc. I després ha de ser feliç sent la mestressa de casa, que tampoc. O sigui, que els 3 valors bàsics d'aquell moment no hi queden reflectits. O sigui, que en realitat...
Però la seva tia Angústies hauria dit, si fossis més petita t'hauria matat. quan ella li planta cara i la desobedeix, bueno, la tia Angúcia arriba a dir aquestes paraules, eh? T'hauria matat. Uh-huh. Vull dir, fixa't que forta. Sí, sí. I la tia Angústia seria la representant d'aquesta educació que estava apuntant la Dolors,
sí, sí,
del règim, no? Jo penso que una de les característiques al voltant, lligat amb el que ella deia, és la vaguetat, és la imprecisió. No diu d'on ve, no ens explica res de la universitat, no ens diu cap lectura, com tu molt bé apuntaves, la maleta que portava plena de llibres, no ens diu en cap moment doncs estàs llegint aquest llibre o aquell altre, no ens parla de cap
professor. És com superficial.
Saps? Però jo penso que té la capacitat de connectar amb vivències o d'expressar vivències, potser com tu deies, amb un llenguatge que es fa difícil de creure que una noieta de 18 anys, ja utilitzés aquest llenguatge, però transmet aquestes vivències que són molt profundes, per exemple, la que deia abans de la llibertat, o una altra que jo no he vist tan destacada i a mi sí que m'ha sobtat, que és abans parlava de la set de llibertat, i hi ha un altre passatge que jo penso que podem parlar i ja utilitza la paraula de set de bellesa. I penso que és una expressió
que també
val la pena, i si em permeteu, llegiré ella ha estat a casa de la Ena, han estat ahir, doncs, la mare de bé, han estat bevent una mica. La mare de la Ena, que toca el piano i cantava, doncs ha cantat i ha tocat el piano. Ella ha quedat absolutament trasbalsada, tan trasbalsada escoltant a la mare cantar i tocar el piano, que s'ha de sortir. I llavors surt, no?, i diu: no sabía si tenía necesidad de caminar entre las casas silenciosas de algún barrio adormecido, respirando el viento negro del mar. Fixeu-vos en l'adjectiu, eh? Respirando el viento negro. Això és molt característic, l'adjectivació que utilitza, perquè sempre dona un to com extrem, com una mica fort, tràgic, tétric a vegades, no? Respirando el viento negro del mar, o de sentir las oleadas de luces de los anuncios de colores que teñían con sus focos el ambiente del centro de la ciudad. Ahora ve lo que os volía decir. Aún no estaba segura de lo que podría calmar mejor aquella casi angustiosa sed de belleza que me había dejado escuchar a la madre de Ena. Torno a repetir. La casi angustiosa sed de belleza que me había dejado escuchar a la madre de Ena. Volia recalcar també això, perquè és fort i també com ho diu.
És molt curiós perquè aquest passatge el recordo perfectament. Jo saps què vaig pensar? Això és el síndrome de Stendhal. O sigui, ella en allà va tenir síndrome de Stendhal. Jo vaig passar-me completament del tema. I li vaig donar importància perquè el recordo, i ara quan me l'has llegit, dic, per mi la noia va tenir la necessitat de marxar perquè va tenir una sensació que no podia controlar. I això és el síndrome de Stendhal.
Sí, sí.
Mira tu com vulguis.
Sí, que la bellesa la...
Clar, sí, clar, clar. Llavors, o sigui, per exemple, quan dèiem de la lectura superficial, que pot agradar a una persona jove com jo en el moment que vas llegir per primera vegada, era la il·lusió de començar una cosa nova. Tenir problemes de no tenir, perquè té un problema de que no té amics a la universitat. Patir perquè no porta la roba adequada. La ràbia de que ha d'acompanyar la tia, no entendre el comportament dels adults. Tot això fa que aquesta lectura amb una persona jove, potser ara no tant, pot interessar, com una lectura sense posar context.
Sí.
Jo diria,
Precisament, en aquest sentit, la vaguetat i la imprecisió juguen al seu favor, perquè la fan més intemporal.
Clar,
és a dir, encara que parli de...
Ah, això mateix.
Perquè realment és molt cutre el pis d'Aribau, perquè a més el pis d'Aribau l'han partit en dos, i a més físicament està farcit dels mobles que estaven en tot el pis, ara estan en la meitat. I allò és un desastre.
Clar. Sí, sí. O sigui, que té el seu...
Però el ser intemporal... Jo penso que, per exemple, això, aquesta set de llibertat que ja deia jo, la set de bellesa, el que deia ella, l'inquietud per la Dolors, l'inquietud per trobar amics, no? Una de les seves grans, l'alegria més gran...
És quan troba l'amiga.
És quan troba l'amiga, l'Ena. Sí. Que a l'Ena, precisament, li reconeix, li reconeix que li desperta, ella que ve del camp, l'Ena li desperta un nou sentit de la natura. I s'ha de dir que la Carmen Laforet era molt amant de la natura, l'agradava molt donar llargs passejos per la natura i sentir quasi una unió mística quasi amb la natura. I aquest passatge, i amb això quasi acabaré, diu... Bueno, Hi ha uns dies molt macos que diu, qué días incomparables, toda la semana parecía estar alboreada por ellos. No? Però jo penso que aquest llenguatge parecía estar alboreada por ellos. Evidentment, aquest llenguatge, una noia de 18 anys, alboreada per ells, sembla que hi ha força culte i erudit.
Grinyola, no? Grinyola, aquesta és la paraula.
Força culte i erudit, però bueno, queda maco. Llegint. I amb el nuvi de la en el Jaime, i ells tres anaven els diumenges amb el cotxe del Jaime, doncs anaven al voltant de Barcelona, alguna platja, alguna cala, on fos, no? I deia... Ningún día de la semana se parecía a Ena a esta muchacha alocada, casi infantil de puro alegre, en que se convertía los domingos. A mí, que venía del campo, me hizo ella ver un nuevo sentido de la naturaleza, en el que ni siquiera había pensado. Me hizo conocer el latido del barro húmedo cargado de jugos vitales, la misteriosa emoción de los brotes aún cerrados, el encanto melancólico de las algas desmadejadas en la arena, la potencia, el ardor, el encanto esplendoroso del mar. Que precisament tenia una gran atracció pel mar la Carmen Laforet, i en Canàries, de petitona, doncs, hi ha alguna carta que parla molt d'aquest encant.
Sí. A mi, la veritat és que, a veure, hi ha una sèrie de recursos lingüístics i de figures retòriques, vull dir, molt, molt, molt curioses. Bueno, jo n'he apuntat moltíssimes, però lògicament no diré res, vull dir, diré quatre coses. Per exemple, diu ja al començament de tot, el primer capítol, faroles como centinelas borrachos de soledad. A veure, sí, des de quan... O sigui, això és una figura retòrica impressionant. El cuchicheo de la madrugada. Vale? Sí, sí. O sigui, vale? Llavors, per una banda, diu que la ciutat, quan fa descripcions, diu la ciutat és fosca. I, en canvi, diu, corrí aquella noche, atravesé el corazón de la ciudad lleno de luz a toda hora. O sigui, hi ha unes contradiccions amb coses que escriu, que si vas buscant, dius, a veure, com quedem? O sigui, aquella inseguretat, aquella sí, confusió de sentiments. O sigui, no dic que estigui mal escrit, sinó reflecteix l'estat d'ànim d'una noia jove que es contradiu constantment perquè és això. O sigui, la joventut és això, és la contradicció total. O sigui,
potser per això també fa un relat, una narració vibrant. A mi em resulta que és vibrant i té ritme l'obra. I a més, el ritme, i a més, encara és més àgil perquè hi ha forces diàlegs. Sí. I fins i tot hi ha un capítol que penso que quasi és un diàleg entre la Glòria, que és la dona d'un dels ties, del Joan, que precisament aquest, el Juan, li dona unes pallisses de mort, però de mort.
La violència.
Una violència extraordinària. Després, si voleu, si tenim temps, parlem una mica de violència, perquè el personatge de Román, que tindrà una relació amb Ena, bueno, amb la seva amiga, que farà que se separin, i bueno, tampoc és... Explicarem l'argument ara, no?
No, perquè llavors ja... No, perquè clar, ja hi ha turbulència.
Això, estava dient això, el que tu deies, aquestes contradiccions, jo penso que contribueixen a aquest ritme vibrant...
Que t'interessi la lectura, evidentment.
I aquest ritme vibrant, lligat amb l'agilitat del diàleg, no?
Sí, és totalment cert. O sigui, per exemple... No, digues tu.
No,
que jo...
No sé si ho he dit abans, que a mi una de les coses que m'ha sobtat és... La seva sensibilitat envers els olors. Els olors estan presents des de la primera pàgina. Hi ha un passatge en el capítol 4 que també podíem lligar una mica amb el de l'existencialisme que tu deies abans. L'existencialisme està... Jo el veig, sobretot... Jo veig quasi més romanticisme que existencialisme.
Però és que és molt sòlid.
Hauríem de parlar força estona per justificar això, però bueno, sobre l'existencialista, aquest passar del temps que no es viu, aquest temps com buit, no? Diu, ¿cuántos días sin importancia? Los días sin importancia que habían transcurrido desde mi llegada... És encara no té la relació amb l'amiga, que serà decisiva, no? Me pesaban encima cuando arrastraba los pies al volver de la universidad. Me pesaban como una cuadrada piedra gris en el cerebro. Una altra figura que tu deies, com una quadrada piedra gris en el cerebro.
És que té...
El cerebro. Continua dient, el tiempo era húmedo y aquella mañana tenía olor a nubes y a neumáticos mojados. Els olors estan...
Molt presents.
Bueno, i quan, i el, jo és que m'he limitat al primer i l'últim capítol, perquè la resta hi havia tanta cosa que vaig pensar, no, perquè no hi ha temps. Però en el primer capítol diu la, quan es arriba i es vol dutxar, diu, la locura, que ha vist tota la situació així, sí, tan... Diu, la locura me sonreía en los grifos torcidos.
Sí.
Vale?
Sí, o sigui, que sonreí.
Ja em direu.
Jo també.
O sigui,
sí, sí, sí.
Uau! Sí. Que, o sigui, per exemple, quan mira la universitat...
Sí,
diu,
sí, la pàgina diu, el tinc sí, apuntat aquí.
Diu,
la locura sonreía en los grifos torcidos. Sí. Sí.
Diu, bello edificio me conmovió como una grave, como un grave saludo de bienvenida. O sigui, que la universitat li deia hola. O sigui, així, posant-ho, senzillet. O sigui, i a més, el primer capítol és una arribada i una il·lusió. Al mig de la novel·la se li estronca tot, tot i que té l'Enna que la va ajudant, i al final és un tancament i un tornar a començar una altra il·lusió. Que això és, diguem-ne, el que jo trobo... Per això he lligat el primer i l'últim de capítols, perquè penso que és interessant. Al mig hi ha moltes coses que el Jesús ha dit i que es podria i seria, no acabaríem. Però penso que va bé, vull dir, fer com una mica de tancament, perquè quan acaba, al final de tot, l'últim tros, diu que no podia dormir. O sigui, estava a punt de marxar, perquè tinc l'opció de poder marxar. Perquè ara tu et planteges, dius, per què no marxa? O sigui, hi arriba un moment que és que passa tanta gana que dius, sí, sí, per què no marxa? Sí. I no. Diu, no podia dormir. Diu, encontrava idiota sentir otra vez aquella ansiosa expectación de un año antes. O sigui, ella lliga el començament amb el final i torna a tenir aquesta expectativa perquè se'n va a Madrid, a casa de l'amiga, perquè li ha trobat feina. Sí, perquè...
D'alguna manera, la salvació li ve de fora.
Li ve de fora,
li ve de fora, és l'amiga la que li diu, l'estimatant que li diu. Li diu, el meu pare, en la seva empresa, ha trobat feina per tu i...
Això mateix. Però això, perquè no ho fa a Barcelona, perquè no busca feina a Barcelona, i se'n va d'allà. Clar, bueno, jo ara mato la novel·la.
No, hi ha un moment, Dolors, que diu, en la vida hi ha qui viu, hi ha qui treballa, hi ha qui se la mira. I jo sóc una espectadora de... És a dir, jo penso que la protagonista, l'Andrea, és en bona mida...
Molt espectadora.
Molt espectadora.
Estic d'acord completament.
I amb però és una expectació que abans ho parlaven, crec, mantenint una certa distància que dona una certa frialtat a les seves observacions. Menys quan parla més de vivències més profundes seves,
sí, sí,
no?
Ens queda minut i escaig. Últimes paraules al voltant d'Anada, de Carmen Laforet.
Jo, si hagués de recomanar, diria que no és imprescindible, però que pot ser possible que és la... O sigui, representa un tipus de literatura d'un moment determinat, de la literatura espanyola, que va ser una gran novel·la, perquè va tenir un altre premi, que no n'hem parlat. El Fasternak també li van donar el premi de la Real Acadèmia Espanyola el 1948.
Jo acabo amb quatre línies seves, ¿vale? Las hojas lacias amarillentas caían en una lenta lluvia desde los árboles. Una mañana de otoño en la ciudad, como yo había soñado durante años que sería en la ciudad el otoño. Bello, con la naturaleza enredada en las azoteas de las casas y en los troles de los tranvías. Y sin embargo, me envolvía la tristeza.
Quina força, aquestes línies.
Sí, sí.
És Nada, de Carmen Laforet.
Nada.
Jesús, Dolors, moltes gràcies. Bones lectures.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un darrer repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez.
La unitat mòbil de la campanya La meva farmàcia, la meva salut atén 146 persones en la seva visita a Vilafranca. Fins al moment, Vilafranca és la ciutat amb més persones ateses i proves realitzades a la unitat mòbil de la campanya La meva farmàcia, la meva salut, promoguda pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i la farmacèutica Sandoz amb la col·laboració de CaixaBank i el suport de l'Ajuntament. En total, 146 persones es van apropar entre dilluns i dimarts a la farmàcia mòbil ubicada a la Rambla Sant Francesc per conèixer una mostra dels serveis que ofereixen els farmacèutics per tenir cura de la seva salut. Una quinzena de farmacèutics i farmacèutiques voluntaris van fer en total 632 proves de salut a aquestes persones que van participar a la campanya. Visita institucional de la diputada Imma Ferret a Castellet i la Gornal. L'Ajuntament de Castellet i la Gornal ha rebut la visita de la diputada al Parlament de Catalunya, Imma Ferret, del grup del PSC, que es va reunir amb l'alcalde, Xavier Revuelta, per abordar diversos temes d'interès per al municipi. Durant la trobada es va parlar sobre el projecte del nou centre educatiu a Sant Marçal i sobre qüestions relacionades amb la seguretat als diferents nuclis i la seguretat viària a la carretera BB-2115 al seu pas per Castellet. Des del consistori es valora molt positivament aquesta trobada que permet continuar treballant conjuntament amb la Generalitat per donar resposta a necessitats clau per al present i el futur del municipi. Sant Llorenç d'Hortons estrena documental sobre la seva història recent. Ja està disponible al canal de YouTube de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons el documental Sant Llorenç d'Hortons, Memòries d'un temps passat, que recull testimonis i records dels veïns i veïnes sobre la història recent del municipi. La peça es va estrenar públicament el passat mes de setembre en un acte obert a la plaça de l'1 d'octubre que va comptar amb la participació de molts ciutadans i ciutadanes. A través de vivències personals, imatges d'arxiu i reflexions compartides, el documental ofereix una mirada propera i emotiva sobre l'evolució social i cultural de Sant Llorenç d'Hortons al llarg del temps. Iconit s'il·lumina amb la primera edició del Bike and Shine, festa sobre rodes a la platja. El dissabte 15 de novembre, el Passeig Marítim de Cunit acollirà una jornada plena de llum, música i activitats per a totes les edats amb la primera edició del Bike and Shine Cunit, una passejada lluminosa amb premi. L'activitat central començarà coincidint amb la posta de sol prevista per les 5:34 de la tarda. Començarà la gran passejada de bicicletes, patinets i andròmines decorats amb llums recorrent al Passeig Marítim en un ambient únic i nadalenc. La inscripció, amb un cost de 6 euros, inclou un pack de llums davanter i posterior per a la bicicleta o patinet, una guirnalda nadalenca per decorar el vehicle, berenar davant del mar per a tots els participants i participació al concurs a la millor decoració amb premi final. Les places són limitades i cal fer la inscripció prèvia a través de la web bikeandshinecunit.com per poder recollir el material abans de l'inici de la passejada, entre les 4 i les 5 de la tarda.
Penedès en xarxa. Let's go, girls.
Cada 15 dies, l'enòloga Eva Plazas, de Cava Women, ens visita al magazín amb l'Empel per parlar del món del vi i la vinya amb veu de dona. Avui en companyia de tres sommeliers, Mònica Perelló, Mercè Sumarroca i Anna Casanova. Totes quatre, juntament amb l'Eva, ens acompanyen des de Ràdio Sant Sadurní, juntament amb el Sergi Fernández.
Doncs donem la benvinguda a l'Eva Plazas una setmana més en aquesta secció L'Empel, amb clau i amb veu femenina, molt femenina. Avui l'Eva, que ve acompanyada de sommeliers, com són la Mònica Perelló, la Mercè Sumarroca i l'Anna Casabona.
Molt bé, doncs avui tercer programa de L'Empel. Vam començar amb les viticultores,
aquestes grans dones que ens proporcionen el raïm, no? La matèria prima, aquest fruit que necessitem per elaborar un vi. Per això hem tingut també tres enòlogues, vam tenir el passat dia. I avui, doncs, anem a començar el programa amb tres sommeliers, que són aquestes grans dones que ens recomanen els vins, que els mariden, i avui descobrirem què és tot aquest món de la sommelieria. Per això tenim avui a tres superdones, diria. Les tres són amigues i membres del col·lectiu Cava Women. Començarem per la primera, que és la Mònica Parelló. La Mònica ve del món de l'art, formada en belles arts i restauració pictòrica. Va descobrir fa 20 anys la seva gran passió, el vi i el cava, i avui és la responsable de vendes de la vinícola de Sarral, Vins i Caves Portell. Sommelier titulada per la URB, és una apassionada de la cultura i la natura i transmet el vi amb la mateixa sensibilitat amb què abans restaurava quadres. Hola, Mònica.
Hola, bon dia.
Bon dia. També tenim amb nosaltres la Mercè Sumarroca. La Mercè és sommelier, tastadora professional d'olis i diplomada en neurogastronomia. Treballa al celler familiar, d'aquí el nom, no? Mercè Sumarroca.
Sí, sí.
Com a relacions públiques i responsable de turisme enogastronòmic, posant en valor la connexió entre el vi, l'oli i la cultura gastronòmica, amb una mirada polièdrica i innovadora. Sap unir la ciència, l'experiència sensorial i la tradició familiar per viure l'enoturisme d'una manera única. Hola, Mercè.
Hola, Eva, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt contenta de que estigueu aquí. I tenim també amb nosaltres l'Anna Casabona. L'Anna és sommelier i enòloga amb més de 20 anys d'experiència. Actualment vinculada a Jove i Camps, és una de les sommeliers catalanes més reconegudes en concursos. Ha estat finalista i premiada tant al concurs de millor sommelier de Catalunya com al Campionat d'Espanya, on ha pujat diverses vegades al podi. Molts anys seguits estan allà dalt, els podis de la millor sommelier d'Espanya i de Catalunya. És una professional rigorosa i apassionada, combina coneixement, experiència i sensibilitat en el tast. Hola, Anna.
Hola, moltes gràcies.
És que estic molt contenta de tenir-vos aquí, d'aquestes veus, d'aquestes dones sommelier. Per començar, si us sembla, explicarem d'on ve la paraula sommelier, que ve del francès, antic. Originalment, el sommelier era la persona que cuidava els animals de càrrega, els bous i els cavalls, i també allò que transportaven. D'aquí va passar a ser qui vigilava les provisions i els cellers. Amb el temps, la paraula es va especialitzar i avui designa una professional molt diferent, l'expert o l'experta en vins, capaç de recomanar, maridar i transmetre tota la cultura que hi ha dins d'una copa. Doncs sí, és això el que faria en aquest cas una sommelier. I una mica per trencar el gel, la primera pregunta que us volia fer és que, si fóssiu un cava, quin seríeu?
Començo,
Anna,
jo?
Comença.
Bueno, jo crec que quan vaig començar en aquesta professió tan maca, jo era un cava jove. Però ara ja crec que ja estic en la categoria de gran reserva.
No, home, no, gran reserva, què dius?
I tant, no. I tant, sí, dona. Amb totes les bones connotacions d'un gran reserva, l'experiència, la complexitat.
Molt bé. I tu, Mercè?
Doncs mira, jo aquí tinc un problema de decisió, perquè el meu cor és un cava jove, un rosadet jove, burbujeante. Però ja, per edat, m'acosto també com l'Anna, al gran reserva. No el cava de paratge, el tanto, Estic allà a la línia del gran reserva amb tota l'experiència. Però el meu cor continua sent un cava rosat jove, alegre i juguetón.
Molt bé, com ha de ser, eterna joventut. Molt bé, i tu, Mònica?
Jo em considero un cava reserva. Jo trobo que encara em queda per arribar al gran reserva. Jove, ja diríem que no, i a més està molt bé ser reserva, perquè ja tens aquella experiència, ja has viscut moltes coses, ja tens un bon recorregut, i amb el reserva em sento ben identificada. Sí, sí, sí. Molt bé, que bé, que bé. I el...
Bueno, ens has de dir en quin te sents identificada, tu?
Això?
Jo, mira, al final faria un mix i faria un rosat reserva.
Ah,
val? És a dir, l'esperit jove, l'essència, el color, la vibració, sí, que té un cava rosat, i ja amb aquesta reserva, no? Però que al final el reserva també et dona l'experiència, el que dèiem, però aquesta experiència encara no és, de gran reserva. Exacte. Falta una mica. I a part d'això, el cava, amb quin cava, per exemple, maridaríeu o triaríeu per algun personatge famós? I després ja aniríem a la següent qüestió, que és com el serviríeu? Amb quina copa el serviríeu, aquest cava? Perquè el tema de les copes també té molt de rotllo, eh?
Has de fer un programa només de copes.
Sí. Sí. Mira, jo deixaré el tema de copes per les altres dues companyes. I jo, que sóc de Valls, i per tant bressol de les calçotades, m'agradaria trencar una llança a favor del porró.
M'encanta el porró.
A mi també. Jo també aposto pel porró i la bota aquesta que portava el meu avi. El meu avi, jo havia vist que bevia poca aigua.
Ah, ja.
Saps allò que passa? I sempre portava o el porró o penjat la bota aquella de pell, sabeu?
Sí, ah, sí! Com es diu en català? La bota, no?
Sí,
perquè
bota,
en castellà seria...
Bota,
en castellà és el botijo,
el
no?
Botijo,
però
exacte.
En català seria una bota de pell, sí, sí.
Sí, sí.
O de també n'hi havia de carbassa, no?
Sí,
amb carbasses.
Ui,
que
el meu avi,
es buidaven,
el meu avi tenia...
i es treien les llavors de la carbassa, s'assecaven,
sí, sí,
sí, i es posava... el vi a la carbassa.
Això és de molt poc sommelier, però... Bueno, escolta'm una cosa, hem de trencar...
És la història, són els orígens.
Hem quedat que el sommelier és el que se n'ocupa de com transportem i les begudes, no? Doncs a mi m'assembla perfecte. La qüestió és portar-les. No ens hem de quedar mai sense un bon cava.
I tant.
Per tant, si l'hem de portar amb un porró de carbassa, doncs vinga.
El meu avi era sommelier.
De l'època.
Anava tot el dia carregant.
No, Mònica, si ens vols explicar el tema de les copes, que ara parlàvem, perquè amb el tema de la copa també hi ha molta, molta història, i ara, per exemple, en el món del cava, no, s'està posant de moda, o podríem dir que aquesta copa, que és més una copa de vi blanc, no?
Sí.
I al final és com que el cava és un vi amb bombolles, i per tant... No sé, com ho veieu, això? Què en penseu?
Jo sóc del parer, estic d'acord amb la copa grossa. Sí que és veritat que totes nosaltres possiblement estaríem d'acord amb la copa més grossa, eh? La copa com de vi blanc, que per molta gent encara li sobta, perquè no hi estan massa acostumats, però per mi els vins s'expressen molt millor. Molt millor. I si parlem de caves reserves, que aquí tenim dues reserves, dos grans reserves, clar, quan més espai té per expressar-se, doncs molt millor. Quan té la boca més grossa, té més vidre...
Exacte, és que ningú dubtaria en no utilitzar una copa flauta, per exemple, amb un gran priorat negre.
Exacte.
És que li dirien, on vas amb això?
Exacte.
I en canvi, sí, perquè sí, amb un cava doncs, molt expressiu, de llarga criança, evidentment, amb un cava més jove, ens podem permetre moltes licències des d'una copa flauta al porró.
A la pompadour.
Ara sembla que torna a estar de moda,
sí,
no? La pompadour.
Està de moda. No heu vist anuncis que surten amb la pompadour? A veure, us tinc que dir una cosa. No serveix la pompadour, però a mi m'encanta.
Sí?
Jo és que és romàntica.
Poder hauríem d'explicar què és la copa pompadour.
Sí.
De fet, és aquella copa de les àvies, aquella que era més planeta, que de fet la llegenda diu que es diu així, perquè era de com a motlle van prendre el pit de Madame Pompadour.
Exacte. Exacte, sí, sí, sí.
I jo crec que s'ha ficat de moda, perquè, clar, queda molt
glamurosa. Tot el vintage, no?
És glam. A veure, pels que ens escolteu, sabeu les fonts aquestes que fan els casaments, que feien, tiraven el cava? Aquesta és la copa pompadour.
Aquesta. Però realment, al final, és el que dèiem, no? Que la copa flauta ha fet la seva funció durant uns anys, i sobretot el que et deia, no? Que, i és veritat que amb la copa flauta el que et permet és veure aquestes bombolles, les bombolles del cava, que al final és part de la identitat del cava, però sí que és veritat que al final, quan estem parlant ja de cava reserva o gran reserva, on el que necessitem és poder expressar el trobar tots aquests aromes, no?, que tenen durant la seva criança, és molt millor una copa, podríem dir, de vi blanc, no? I al final estem tastant o bé
un vi blanc o un vi rosat que té bombolles, que és la seva essència, no? I per això segurament la copa flauta en la seva època va fer la seva funció, però ara quan realment ja volem buscar moltes més coses en aquest cava, necessitem una copa que ens expressi més, no? I ara, continuant amb el que estàvem dient de la vocació, de la feina o del que fa una sommelier, en aquest cas, o un sommelier, perquè l'Anna em deia que aquesta paraula no té gènere, no, sommelier?
No, mira, és una paraula que ja va néixer així, mixta, a mi me sembla perfecta, no ens hem d'inventar la diem, si som dones o som homes, no, tots som sommeliers. Ja.
Exacte, al final el que és important és ser un bon professional, tant sigui sommelier, sigui enòleg, sigui el viticultor, viticultora, el que sigui. Jo recordo, perquè moltes vegades la gent té aquell dubte de dir, i a mi moltes vegades m'ha passat com a enòloga, que m'han dit, però ets sommelier, o t'han presentat com a sommelier, llavors moltes vegades hi ha aquella... La gent no sap molt bé què és un enòleg i què és un sommelier, no? Jo fa molts anys un senyor em va fer un símil i m'explicava sobre que l'enòleg, ell creia que era com un ginecòleg i, en aquest cas, el sommelier era com un pediatre. La relació era en el sentit de que el ginecòleg, mentre va creixent la criatura dins la panxa de la mare, va vigilant i va veient com va creixent i es va formant aquesta petita personeta, no? Llavors, l'enòleg, en aquest cas, el que fem és agafem un vi i el anem transformant en un vi o un cava. I quan hem parit l'enòloga, en aquest cas, o l'enòleg, ha parit aquest vi, val? El ginecòleg, que ja l'ha seguit i el fa parir, un cop parim el vi, passa en mans del sommelier, que el sommelier és aquesta persona, aquest pediatre, que et dirà les vacunes que necessita la criatura, la temperatura, si té febre, les malalties. Per tant, el sommelier, quan nosaltres, els enòlegs, hem parit el vi, el que fa és cuidar aquest vi. Anem-lo a cuidar, anem-lo a vigilar, anem a veure en quin moment, a quina temperatura l'hem de servir, no? I aquest símil em va agradar molt i penso que és molt explícit del que és un enòleg o un sommelier.
És una bona comparació, la veritat. Jo també m'estimo més la comparació de tipus l'enòleg, que és el xef en un restaurant, mentre que el sommelier seria el cambrer o el maître. Mm-hmm. I després la que m'agrada a mi, que ja ho sabeu i que jo sempre ho dic. Per mi, l'enòleg, que és el que omple ampolles i el sommelier el que ajuda a buidar-les.
Jo crec que aquesta és la frase clau per entendre què és un enòleg i què és un sommelier.
Exacte.
Molt bé, molt bé. M'encanta aquesta. Nosaltres les omplim i els sommeliers les buideu. Molt bé. I llavors vosaltres, quina d'aquestes, dels tastos que heu fet o que heu fet, penseu, heu tingut alguna situació més divertida o alguna cosa així que digueu, ostres, recordo aquell dia que allò va ser la pera marinera.
Mira, jo ara... Bueno, hi havia una altra pregunta que ens havies dit que ens preguntaria sobre un maridatge impossible.
Maridatges impossibles, molt bé, sí.
Bueno, jo ja he dit que sóc filla de Valls, però ara mateix estic vivint a Vilanova i la Geltrú, i allà hi ha un plat molt típic, que és el bull de tonyina. No sé si l'heu tastat mai. Jo he tingut la gran sort o gran desgràcia de tastar-lo.
Sí, jo també l'he tastat.
Jo he provat el bull de foie d'aquí sense dormir.
No, no té res a veure.
No té res a veure.
Bueno, la qüestió és que un dia vaig haver de fer un maridatge a Vilanova que vaig pensar, ostres, que bé, mira, m'han ficat bull de tonyina que així el coneixeré. I bull de tonyina, perdoneu, no és una botifarra.
No. Mm-hmm.
Què és?
És com un estofat fet amb els budells de la tonyina.
Ai, calla. No, pot ser bo, pot ser boníssim.
Bueno, podria ser bo. Bueno, el tema és que surten els cambrers amb les cassoletes, amb el bull de tonyina. Bueno, una olor de peix, però peix no massa en bon estat, diguéssim.
Concentrat.
I vaig pensar, ostres, espero que estigui bo. I mira, la veritat és que aquí me va salvar que el maridatge, que precisament era un cava, jo els hi vaig posar al reserva de la família i dic, menys mal que amb el cava ho arreglem tot, eh? Espero que si m'esteu sentint els de Vilanova no em feu fora, si us plau. Després n'he tastat més de bulls de tonyina i he aconseguit que m'agradi, eh?
Vine a Sitges, Anna, que jo t'agafaré com a tocaia, que jo visc a Sitges, estic al costat teu.
Vinc cap a Sitges.
Perquè el maridatge, que és, sempre diuen, no?, maridatges impossibles, a part d'aquest bull de tonyina que jo no el coneixia, sempre es parla de les escarxofes o dels espàrrecs, no? I moltes vegades jo penso que és el cava aquí, no, Mònica? Que, com ho veus tu?
Però a la perfecció amb el que deia l'Anna. El cava moltes vegades ens salva. Ens salva molt, perquè el cava és molt fàcil de maridar. I pots fer des del començament als aperitius fins a les postres, plats de carn, plats de peix i plats impossibles, com poden ser les escarxofes o els espàrrecs. O sigui que cava...
Veus, jo les escarxofes també tinc la visió dels calçots amb les escarxofes i el porró de cava. És que és increïble.
Una calçotada amb un porró de cava... És genial, que la gent sempre pensa en vins negres, que també. Però en cava és espectacular el bé que lliga. I servit amb porró. Perquè, a més, penseu una cosa. Amb una calçotada se t'ha quedat les mans negres.
Clar, és de compartir.
Llavors, amb el porró, no, vull dir, no embrutes la copa, pots compartir, fas uns riures... Bueno, està bonic. Molt
des de Cava Woman hem de reivindicar el porró
i el cava.
I una vegada que vam anar amb l'Empar Moliner, les Cava Woman... ens va dir que el que havíem de fer era parlar amb el senyor Riedel.
Ostres,
que fes un porró de cava al senyor Riedel, eh? Això ho hem de fer.
Perquè és que no és per res, però el porró és el decantador català de tota la vida.
Sí. Ah, sí, és boníssim.
Sí, quan la gent encara no sabia el que era decantar un vi, nosaltres ja ho fèiem.
Molt bé, és veritat, el posàvem al porró. Escolteu, ara, si us sembla, perquè ja estem... Ens queden 5 minuts per acabar el programa, anem a obrir una ampolla de cava.
Ja està la Mercè.
Jo ja estic ansiosa tant parlar de cava, veient la botella aquí.
Ué! Bueno, com a sommeliers hauria de haver fet... Però no ens agrada. Ens agrada més el pum.
Clar, és que el... No, això què diuen? Que ha de fer... Un sospir ha de ser una cosa suau quan s'obre una ampolla de cava, però al final jo penso que quan obrim una ampolla de cava és un moment de festa, no? D'alegria.
Jo crec que el tema del sospir és més també per si estàs a la sala, estàs en un restaurant.
Sí, en un lloc molt seriós.
Exacte, sí. I hi ha més comensals amb altres taules, i llavors doncs no fer soroll, no molestar.
Llavors el sommelier ha de passar desapercebut. Però jo trobo que obrir una ampolla de cava és com donar... el tret de sortida, l'experiència disfrutona de veure cava.
I aquest cava que ens heu portat, que és un rosat, reserva, és el cava que t'identifica, Mercè?
És el teu cava.
És el cava que m'identifica el meu cor. És un brut reserva de Pinot Noir, de Somarroca.
Molt bé.
I té aquesta fruiteta, aquesta fruiteta vermella, té aquest xutxe.
I és un brut?
És un brut reserva. A mi m'encanten els rosats.
Sí, a més, és un rosat molt pàl·lid.
Exacte.
I el brut, en aquest cas, sempre és fins a 12 grams per litre de sucre. I aquest, per exemple, que està amb 8 grams, o no és de la part alta, és més aviat de la part baixa?
De la part baixa, sobre el 6-7, està molt baix. Nosaltres sempre anem a la part baixa del sucre.
Molt bé, molt bé. De fet, seria un cava ideal per començar un àpat, eh? Ara que hem... És a dir, també una altra cosa que a mi m'agrada reivindicar és el cava per començar. Per començar la copa aquella inicial, és que ara mateix ja ens ha fet salivar. És a dir...
Et neteja la boca, et prepara per l'àpat, és que té moltes...
Et fa salivar i et prepara ja per començar un bon àpat, no? En aquest sentit. Bé, de fet, és el millor company de viatge al cava, eh?
Sí.
En tots els àpats i en tots els maridatges, no?
Sí, de fet, si voleu, ja que avui és un... anem de sommeliers i parlem sobre això, anem a parlar de maridatges. Fet, ja ho ha explicat molt bé la Mònica, el cava va amb tot. És que ens fa la vida molt fàcil, els sommeliers. És el nostre comodí. Però per què? El gas carbònic, per una banda, neteja la boca, el qual, doncs, és, quan estem menjant, és el que necessitem, no? Que veure que ens neteja la boca per seguir, seguir menjant. Després, l'altra cosa, el gas carbònic ens funciona també com un potenciador d'aromes. El gas carbònic funciona una miqueta com la sal, no? La sal, que és un potenciador d'aromes, amb el gas carbònic ens passa el mateix. I després, fixeu-se que sempre quan parlem de maridatges intentem que ni el plat estigui per sobre del vi ni el vi per sobre del plat. amb un bon escumós, amb un cava, mai ens passarà això, mai passarà per sobre del plat. I això què ens permet? Que de vegades que vas amb una, estàs en una taula amb molta gent i un te demana un ceviche, l'altre te demana el xuletó, l'altre te demana... I dius, ah, una ampolla de cava.
Exacte. Perfecte, jo crec que és la millor manera d'acabar el programa amb aquestes... amb aquesta força del cava com a producte que podem maridar amb tots els aliments, pràcticament amb tots els menjars. Llavors, no sé si per acabar voleu dir alguna cosa, us ha quedat alguna cosa per dir, i voleu dir alguna cosa més o que penseu...
Bé, és que donaria per molt, eh?
Sí. Bueno, farem més programes.
Donaria per molt, per tant, jo em quedaré aquí, me'n reservaré per si em tornes a convidar un altre dia.
Home, i tant.
I continuaré bevent aquest meravellós cava.
Oh, i tant. Fem un brindis final.
Un brindis.
Doncs moltíssimes gràcies per venir. Continuarem donant veu a totes les Cava Womans, cadascú doncs, en la seva vessant del món del cava, perquè, com sabeu, darrere de cada ampolla de cava hi ha moltes dones que estan treballant i les volem visibilitzar. I aquest és el nostre objectiu. Moltes gràcies. Salut.
Gràcies.
Salut.
Let's go, girls.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ens toca marxar, és gairebé la nostra hora, mig minutet i ho deixem aquí. Acomiadem aquest dijous 23 d'octubre a l'antena del Penedès en xarxa, tot i que podeu recuperar qualsevol d'aquests continguts o el programa íntegre al nostre podcast a rtvvilafranca.cat. Demà ens retrobem per tancar setmana, per dir adéu aquests 5 dies i amb moltes propostes per compartir, com cada divendres hi haurà el temps, hi hauran pistes, la Dorló de Sant Jaume, propostes de cap de setmana al cine i acabarem amb Territori Penedès.